Benvinguts al butlletí intersetmanal de Ràdio Falset. Us parla Manel Sales Martori. L'Ajuntament de Falset s'ha vist obligat a imposar restriccions d'aigua degut al baix nivell dels dipòsits municipals. En un bany publicat a finals de la setmana passada, el consistori explica que la falta de pluges i la situació de sequera han agreujat l'estat de les reserves hídriques del municipi. Ho explica en declaracions a aquesta emissora l'alcalde de la capital del Priorat, Carlos Brull.
Degut a l'escassetat que tenim de precipitacions i la situació que ens trobàvem d'emergència en el nostre municipi, bàsicament perquè en algun dels dipòsits més importants, com pot ser el dipòsit de la Creu, doncs estàvem al 40% de la seva capacitat, vam decidir iniciar totes aquestes restriccions, que el que hem fet ha sigut agafar com a referència el pla de sequera que va aprovar el govern i publicar tota una sèrie de restriccions per a, sobretot, moderar l'ús i controlar una mica l'ús dels recursos hídrics, perquè realment és el que hem de fer per continuar poder abastir la població mínimament en condicions.
Així doncs, entre les principals restriccions hi ha la prohibició de l'ús d'aigua de la xarxa d'abastament municipal per al reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com privat, l'ompliment total o parcial de qualsevol tipus de piscina o la neteja de qualsevol tipus de vehicle. També es prohibeix la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, i l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llars artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua. També s'han tancat les diferents fonts d'aigua potable del municipi. És així que l'alcalde demana responsabilitat als veïns i veïnes, ja que és qüestió de tots estalviar aigua.
Necessitem la col·laboració de la gent. No és una cosa que vagi només amb l'Ajuntament, això. De veritat, ho dic amb aquesta contundència, perquè és que és així com ha de ser. No és una cosa de l'Ajuntament de Falset, sinó és una cosa de tots els que vivim a Falset, de tots els que venen a Falset a passar uns dies, i de tota aquella gent que té alguna relació amb el nostre municipi, no? I em refereixo també amb el tema del rec, amb el tema del rec que s'ha de mesurar, i hem de tindre tot el que s'utilitzi de la xarxa d'abastament d'aigua ha de tindre un ús molt responsable.
Segons l'alcalde, aquestes restriccions estaran en vigor mentre no s'aconsegueixi estabilitzar les reserves dels dipòsits municipals.
Arribar a una normalitat amb el dipòsit de la Creu, sobretot, i ja hem fet un estudi de les hores de funcionament de tots els pous, miràvem si poden funcionar més, mirar si en podem unir, mirar si en podem fer totes les actuacions que puguem fer per a poder sempre tindre aquesta estabilitat hídrica, aquesta estabilitat dintre dels dipòsits. Perquè l'estrès hídric als pous hi és, i no hi és d'ara, hi és de fa temps, ja hi va ser l'any passat, però ho vam anar controlant. Clar, aquesta vegada, amb la poca pluja que hi ha hagut, clar, els aqüífers no s'han recarregat, i ara cada vegada costa més. I això, el que ens fa és de dir, anem a intentar estabilitzar, de moment, els dipòsits, amb l'aportació d'aigua dels nostres pous, i també ho reforcem amb l'aportació d'aigua de camions cisternes del Consorci d'Aigües de Tarragona. I això ens anirà ajudant a anar superant i anar passant tots aquests dies, no?
A banda de les restriccions, el consistori està treballant en reparar les possibles fugues de la xarxa d'abastament, millores en els comptadors, noves prospeccions, etc.
L'Ajuntament ja fiquem tots els esforços per poder tindre una xarxa d'abastament més segura, una xarxa d'abastament més, intentar actualitzar-la. Hem demanat tots els ajuts que hi ha a l'ACA per poder fer els canvis de digitalització dels comptadors, canvis de canonades, aquest canvi de canonada que vindrà del pou dels Fontanals cap a Falset, també ens han concedit ja l'ajut. Ara hem fet una nova prospecció d'aigua, aquesta prospecció ara ha d'anar lligada d'un projecte d'obra civil i d'un projecte d'instal·lacions per poder realment treure l'aigua i tindre un suport més al nostre municipi. Estem treballant en mirar sobretot els tractaments d'aigua que siguin els correctes, en fer els filtratges que toquen, en tindre més hores funcionant els pous. Estem damunt de tot això.
Malgrat això, Brull reclama una vegada més la necessitat de connectar Falset a algun sistema d'abastament extern que garanteixi el subministrament d'aigua al municipi.
Solucions a mig termini, a llarg termini, bueno, tots ho coneixem, hi han d'haver-hi Falset, com no hi hagi una xarxa que es tingui externa, digue-li una digue-li del CAT, digue-li d'on vulgui, digue-li d'una xarxa doncs, que pugui alimentar la nostra població, doncs, doncs patirem perquè, clar, el fet de tindre doncs, recursos propis, els pous propis, si no ens plou, doncs és complicat, és un estrès que, hídric molt pujat i el que fa és que doncs, sempre estiguem pendents de la nostra pròpia aigua. I això és una de les coses que hem d'exigir que a partir des de ja fa temps, des que ja estic a l'alcaldia i altres alcaldes també, evidentment, doncs es demana doncs, solucionar aquest tema de l'aigua definitivament a Falset, perquè és el que toca.
Esquerra Republicana de Catalunya és el partit guanyador de les eleccions europees celebrades aquest diumenge al Priorat. Els republicans aconsegueixen 1.225 vots i el 32,75% i recuperen la primera posició a la comarca després que a les eleccions del passat 12 de maig fos Junts qui es va imposar. Esquerra també s'imposa a Junts respecte a les eleccions europees del 2019, quan van ser els juntaires, aleshores amb Puigdemont com a cap de llista, qui va guanyar a la comarca amb el 45,88% dels vots. En aquesta ocasió, Junts, que tenia com a candidat a Toni Comín, s'ha de conformar amb la segona posició amb 1.100 vots i el 29,78%. El PSC, guanyador en el conjunt de Catalunya, és la tercera força més votada al Priorat, amb 746 vots i el 19,82%. El PP, a l'alça, aconsegueix 174 vots i el 4,57%, mentre que els Comuns Sumar reben el suport de 111 prioratins i prioratines, i el 2,94%. Ben a prop s'hi situa Vox, que va rebre 108 vots i el 2,84%. Podem és la setena força més votada al Priorat, amb 74 vots i el 2%, mentre que la formació del youtuber ultra Albicé Pérez aconsegueix 44 vots i l'1,24%. Si ens fixem en els resultats per municipis, Esquerra Republicana guanya a 12 dels 23 pobles del Priorat, entre els quals Falset, Cornudella, Cabassers, Els Guiamets o Marçà. Junts, per la seva banda, s'imposa als seus feus tradicionals, com la Bisbal, el Marroig o Pradell, i també a Poboleda i Ulldemolins. Finalment, el PSC aconsegueix la victòria a Gratallops i Margalef. Cal destacar que hi ha hagut tres municipis on els resultats han deixat un empat a la primera posició. A Bellmunt, Esquerra i el PSC aconsegueixen 41 vots cadascun, mentre que a la Torre de Fontaubella i a la Vilella Alta són els republicans i Junts els que empaten a la primera posició, amb 21 i 14 vots, respectivament. Pel que fa a la participació, aquesta va ser del 53,82% en el conjunt de la comarca. La Torre de Fontaubella amb el 75,25, Pradell amb el 70,34 i els Guiamets amb el 66,7% són els municipis on la gent va acudir més a les urnes, mentre que la Vilella Alta, Gratallops, Cornudella, Porrera i Poboleda són els 5 municipis que registren una participació més baixa, en tots els casos per sota del 50%. Fa uns dies que han començat els treballs de la primera fase del projecte de millora de la deixalleria comarcal i l'estació de transferència de Falset, que impulsa el Consell Comarcal del Priorat. El vicepresident de l'ENS, Antoni Muntaner, afirma que és una manera d'endreçar aquest equipament.
Com bé sabem tots, cada dia apostem més pel medi ambient, per tindre doncs, un territori molt més endreçat, no? I allí el que faltava era això, endreçar aquella part. Allò hi havia dies que semblava un abocador però d'abandono total i bueno, a través d'un post pues, el Consell Comarcal a través d'aquesta subvenció pues, nosaltres fiquem fil a l'agulla i farem aquestes obres.
En aquest sentit, Muntaner apunta que la nova instal·lació permetrà gestionar d'una manera més eficient els residus, tot i que recorda que es tracta d'un equipament pensat per a l'ús domèstic i no per a les empreses.
S'han de conscienciar les empreses, és que ells s'han de gestionar aquests residus i allà la utilitat és doncs, per a l'ús domèstic. Val? Vidre, fusta, plàstic, voluminós, val? Però no aquestes quantitats que s'hi porten, que llavors allò queda col·lapsat i la persona que hi va individualment s'ha d'emportar el seu residu una altra vegada cap a casa. És una mica conscienciar que doncs, aquestes empreses doncs, ells se gestionin, a través d'una altra empresa, gestionin els seus residus.
El projecte, que està previst que tingui una durada de 3 mesos, contempla diverses actuacions. Per una banda, amb l'objectiu de protegir el medi ambient dels voltants de la instal·lació, es realitzarà la pavimentació de la zona de transferència, el vial d'accés i la zona de recepció per garantir el perfecte funcionament i la mínima permeabilització del terreny. Així mateix, també es pretén evitar les escorrentines amb la recollida de les aigües pluvials de les zones pavimentades i millorar les condicions paisatgístiques amb la retirada de l'antic tancat i la millora de la barrera vegetal. També s'instal·larà un nou sistema d'enllumenat exterior amb horari i detecció de presència. Per altra banda, es vol garantir el funcionament dels diferents serveis de forma independent. És a dir, la nova ubicació permetrà l'accés a les diferents zones, transferència, deixalleria i recepció, de forma independent i d'acord amb els diferents horaris dels serveis. Així mateix, també es durà a terme la renovació de les tanques perimetrals formades per una fase de murs de formigó armat i un entramat metàl·lic amb l'objectiu de fer front a possibles robatoris o actes vandàlics. Finalment, també es preveu la instal·lació d'una bàscula per a camions, el control elèctric dels accessos i l'enllumenat exterior, que funcionarà gràcies a l'energia produïda per diverses plaques fotovoltaiques. L'obra té un pressupost total de 389.000 euros i està finançada, per una banda, pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat i, per l'altra, per l'Agència de Residus de Catalunya. El Parc Natural de Montsant ha dut a terme en les darreres setmanes la segona fase del procés participatiu que pretén analitzar la percepció que té del parc la població que viu i treballa dins del seu àmbit 20 anys després de la seva creació. Així mateix, també es vol detectar les problemàtiques o temes que requereixin consens i a partir d'aquí treballar en propostes de millora. Amb el títol El Parc Respon, s'han realitzat trobades als 11 municipis que integren el parc per explicar quins són els resultats del procés participatiu i quines són les principals línies de treball que s'engegaran a partir d'ara. David Iturria és el director del Parc Natural de Montsant.
Creiem convenient que després de 20 anys tornar a preguntar a tota la ciutadania i sobretot a la gent del territori que viu als pobles del Parc Natural, doncs, qüestions relacionades amb les seves inquietuds, preocupacions, queixes, molèsties, des del punt de vista negatiu i també des del punt de vista positiu, coses que considerem que considera la població, doncs, que fa bé el parc, que s'han de millorar, o etcètera, no?
En la primera fase del procés, els veïns i veïnes dels pobles del parc van presentar 830 propostes que s'han ordenat i sintetitzat en un total de 338 propostes i 53 línies de treball.
Han sortit una cinquantena de línies d'acció concretes que a nosaltres ens serviran una. Una part d'aquestes accions ja l'estem duent a terme i les que no estem duent a terme ens serviran per incorporar-les al nou pla estratègic que estem elaborant ara aquest any al Parc Natural de Montsant, que ens guiarà pels propers 4 anys en les línies d'actuacions a realitzar aquí al Parc Natural.
Aquestes propostes i línies de treball incideixen en aspectes com ara la senyalització i el manteniment de la xarxa de camins, la regulació i l'ordenació de la freqüentació de visitants, el turisme sostenible, la ramaderia i la gestió forestal, la prevenció d'incendis o la millora de la comunicació amb el parc o la difusió dels seus valors, entre d'altres. Iturria insisteix que hi ha temes que preocupen força a la població.
Un tema, per exemple, estrella que ha sortit pràcticament a tots els municipis és el tema de camins itineraris i senyalització. Bàsicament, doncs, tot el tema de millora de manteniment i senyalització dels itineraris, els camins i senders, tot el tema de la cartelleria, la senyalètica, el fet de com publicitem els itineraris del parc, si amb mapes, amb multiloc, la gent, doncs, ens ha demanat més senyalització, d'altres menys. També hi havia gent que demanava nous itineraris, el manteniment, no, d'aquests itineraris, tot el tema relacionat amb les àrees de lleure.
En el mateix sentit, parlava de la freqüentació de visitants, una qüestió que ja fa temps que es treballa en el marc de la Carta Europea del Turisme Sostenible.
Hem sortit problemàtiques, doncs, de determinats espais, no, del territori, doncs, que puntualment a determinats dies de l'any i en determinats indrets, doncs, hi pot haver una sobrefreqüentació, no? Això, doncs, és un tema que ja estem treballant dins del grup de freqüentació de la Carta Europea de Turisme Sostenible, no? Que estem juntament amb el Consell Comarcal, els municipis de Cornudella i Margalef, que podríem dir que són els municipis que actualment han mostrat puntualment aquesta major sobrefreqüentació en determinats indrets dels seus municipis.
En el procés participatiu hi han pres lloc un centenar de persones que viuen o estan vinculades a algun dels 11 municipis del parc. El director del Parc Natural explica que és una xifra que es mou en els barems habituals de participació en aquest tipus de processos, tot i que reconeix que els hagués agradat més implicació.
Pensàvem que era una oportunitat perquè la gent del territori, que molts cops allò sense propostes o sense comentaris, i creiem que era una bona oportunitat perquè la gent del territori vingués i ens expliqués quines eren les seves inquietuds respecte al parc. I en aquest sentit creiem que potser sí que, que no ha estat la proporció, no?, de molts cops que sentim comentaris referents al parc, que no ha estat la proporció de la gent que fa comentaris, no?, la gent que ha participat realment en el procés participatiu del Parc Respon, per poder plasmar, no?, totes les propostes, idees i comentaris de la gent d'alguna manera per poder donar resposta i poder-ne ser conscients nosaltres, no?
Part d'aquestes propostes, a més d'ajudar a copsar la percepció que la gent del territori té del parc, s'inclouran en el Pla Estratègic del Parc Natural de la Serra de Montsant 2025-2029, que definirà el full de ruta de les accions que s'han de dur a terme a l'espai natural protegit durant aquest període. I fins aquí el butlletí intersetmanal. Gràcies per la vostra atenció. Que vagi molt bé.